Molt bon dia, estem de Tertúlia al Gall del Monestir a la sintonia de Cugat.cat. Avui dijous 26 de juny del 2004, avui que comença la Festa Major. I per això, perquè comença la festa, hem portat gent de festa, com en Jordi Piella, en Joan Alsina i en Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Viva la festa, bon dia.
No sé si sou dels que viu intensament aquests 3 dies i mig de festa a Sant Cugat, participeu dels actes, aprofiteu per passejar, com ho feu això?
Jo vaig a festa sempre on puc i quan puc, o sigui, si puc, caig per aquí, sí.
Molt bé. Jo estic content perquè, a part del Castelldefels, que sempre no hi falta tal, el meu fill que viu a Barcelona, però des d'aquí, puja, i aquest any també que li ha tocat, a la rosada de la plaça de Barcelona, que hi ha tanta gent que aquest any han hagut de fer...
Han fet un sorteig per primera vegada. S'ha de dir que era una llarga reclamació, perquè el sistema sense sorteig, no sé si el coneixen,
sí,
era anar a les 7 del matí de l'últim dia de Festa Major a fer cua a la plaça Barcelona, demanar número, esperar l'assignació del teu lloc a la plaça, després esperar que reparteixin les cadires, les taules, l'arròs, etc. És a dir, es convertia en un matí divertit, sobretot per veure l'estat d'algunes de les persones que a les 7 del matí circulaven per allà. Aquest any, per primera vegada, uns dies abans, a l'Ateneu Sant Cugatenc, la gent ha anat a inscriure's i ahir es va fer el sorteig. S'ha de dir que ho van inicialment limitar a 80 paelles. Ja sabeu que l'espai de la plaça Barcelona és el que és i no dona per més, però avui expliquem a Cugat.cat que finalment han ampliat una mica més i han aconseguit que l'Ajuntament autoritzi una ampliació i finalment tothom que ha anat a inscriure's tindrà foc.
I quantes n'hi ha en total, més o menys?
Ho havien limitat a 80, sí, 80 focs, i n'acabarà 20, 110 o 120.
En el mateix espai?
Sí. En el mateix espai. Ja n'hi havia hagut, aquestes, i més, perquè es posen en tot el perímetre de la plaça Barcelona i ocupant alguns dels carrers adjacents.
Pobres dels del jurat.
Els del jurat, sí, la veritat és que perquè de les 120 hi ha algunes que són també dignes de consideració, hi ha algunes altres que estan molt bones, però clar, hi ha de tot, hi ha gent que...
Bueno, però les dolentes són fàcils d'eliminar i estar, però clar, vas provant i a la que portes de 20, doncs ja...
Clar, perquè són 120 cullerades d'arròs, que sí, això s'ha de tenir compte.
El primer que has de mirar és la cara que fa el cuiner.
Sí.
Com es mira la cara del cuiner, decideixes si el proves o no cal.
Sí, la gent, la veritat és que és molt divertit i jo, que hi he participat personalment, animo a tothom a anar-hi, tot i que s'han de prendre algunes precaucions, perquè imagineu també la temperatura que fa a dins de la plaça Barcelona amb 100 focs a l'hora,
sí,
no? Però vaja, és una de les activitats ja molt, molt nostrades d'aquesta festa i la veritat és que funciona molt bé i és d'aquelles que tenen relleu generacional. Aquí no hi ha cap problema, això organitza la penya Regalèssia, però la plaça és plena de jovent, vull dir que...
Bàsicament jovent.
I festa.
No, ha de ser jovent, perquè la meva edat, com que m'he de agachar molt, doncs, sí, clar, sí, jo em fa molt mal l'esquena.
No, Jordi, tu t'has guanyat el dret de que algú et prepari la paella i et converti directament a l'hora.
Pots anar a jurat.
No.
Molt bé, parlem de temes que són portada avui. Hi ha un tema, que és que el jutge Castro ha conclòs la instrucció del cas Nos i ha confirmat la imputació de la infanta Cristina per frau fiscal i blanqueig de capitals. Ara la Fiscalia ja ha anunciat que recorrerà la imputació i la decisió final estarà en mans de l'Audiència de Palma, que haurà de decidir si efectivament la infanta Cristina haurà de seure o no al banc dels acusats. Com ho veuen preveuen que serà el final?
Jo no sé, al final sí que no ho sé, perquè ja depenent de l'audiència, doncs, lògicament aquí ja és diferent, perquè ja els nomenaments venen donats a dit, etc. Però bàsicament que crec, jo li dono un 10 en matrícula d'honor al jutge, perquè no té dos ous, sinó en té 4, i ben grossos. És a dir, després de totes les pressions rebudes, crec que ha actuat com tenia que actuar. És denigrant, i els que anem per jutjats, això ho veiem habitualment, que el fiscal sigui advocat defensor. No ho he vist en ma vida i tinc 62 anys, no ho sé, 62. No ho he vist en ma vida i és més, he vist autèntiques barbaritats. Només diria que la fiscalia l'he vist actuar, o la veig actuar normalment bastant bé, en els processos de separació, perquè es fan responsables només dels nens i miren el millor pels nens. És l'única acció, perquè realment no fan de fiscal, sinó de vigilar, de tutelar la situació dels nens. Vale. Potser aquesta és l'única vegada que veig fiscals, normalment veig fieres, que si l'abogat de l'Estat diu blanc, ells diuen blanc i mig i tres quarts. I aquí és abogat defensor. És un escàndol més de tot el sistema que hem vist que tot el del rei ha sigut precipitat perquè poder dir avui que és la germana i no la filla o la infanta.
Segueix sent però la infanta, sí, perquè el rei segueix sent rei.
Claro,
és a dir, fins al rei, vull dir, Joan Carles, fins que mori, seguirà tenint
la categoria de rei. Són unes tonteries del segle XVI que seguim fent avui i sembla que aplaudint per una bona part, almenys els polítics. De la gent ja no ho sé, jo crec que la gent ja aquest tema el veu molt ridícul i molt d'allò, a part de prendre'ns el pèl continuadament aquesta gent.
Jo crec que la imputació és un fet greu, coincideixo amb el Jordi, amb la consideració de vergonya que el fiscal faci d'advocat defensor, però també penso que probablement li estem donant més importància a una part del procés que a la part gruixuda, no? Que seria la imputació del marit de la infanta i del seu exsoci, que s'enfronten a gairebé 20 anys de presó cadascú. No?
Per més delictes, malversació, prevaricació, falsedat documental, tràfic d'influències, falsificació, estafa, frau a l'administració i delictes fiscals.
Amb la qual cosa, jo crec que la imputació de la infanta adquireix encara més rellevància, perquè jo crec que cap d'aquests delictes s'hagués pogut cometre sense una participació, no sé si activa o passiva, però almenys sí amb la quiescència de la
activa,
que
activa.
És la filla del rei. Aleshores, que per motius processals o procedimentals o perquè ha estat impossible salvar aquesta defensa tan aferrada de la Fiscalia de la figura de la infanta, no s'ha pogut entrar a fons en la seva participació real amb la resta, però vaja, jo crec que al final això és una petita conseqüència. També penso que no hem vist encara ni tres quarts de la pel·lícula, és a dir, encara passaran moltes coses entre aquest moment i el hipotètic moment en què s'iniciï un judici. Hi ha per ahí teories que parlen d'una autoinculpació molt explícita de l'Iñaki Urdangarín per exculpar la seva dona. Ja veurem. En qualsevol cas, jo crec que la justícia hauria d'anar d'això, no? Que tothom que fa coses mal fetes doncs s'hagi d'enfrontar.
Sí, home, jo diria dues o tres coses. Primer, s'acaba un capítol d'això, s'acaba la instrucció, no s'acaba el procés. I hem de ser també rigorosos en aquest sentit. És a dir, la infanta queda en aquests moments imputada, però no vol dir doncs que això acabi generant o transcendint a judici oral, i veurem el que diu l'Audiència de Palma, veurem doncs com acaba tot. No obstant, en un món en què els mitjans juguem molt a tota aquesta informació, jo diria que mediàticament i popularment la infanta no només està imputada, sinó que la gent ja l'ha condemnada d'alguna manera. Els Ducs de Palma estan ja en el capítol doncs vermell doncs de persones que porten doncs delictes d'aquesta diversa consideració. Però caldrà esperar, i penso en aquest sentit recordar que això encara està en procés, i jo penso que és important. Segur que qui ha jugat els parentius, evidentment, i estaria d'acord amb el que diu el Jordi, que un jutge, malgrat el context, malgrat les pressions, hagi sigut capaç de tancar la instrucció doncs posant negre sobre blanc, això és d'agrair. És a dir, aquesta, a nivell de la judicatura, que tots doncs la critiquem molt i la qüestionem, doncs, bueno, en aquest cas sembla que la cosa hi ha hagut una valentia. Ara caldrà esperar, i hauríem de ser també rigorosos en respectar els terminis i el procés en cada una de les fases, i hauríem de recordar-ho que estem aquí. Ara veurem què diu l'Audiència de Palma, i a la millor doncs d'aquí 15 dies o 3 setmanes doncs la senyora Cristina de Borbón doncs acaba sent una ciutadana normal i corrent i desimputada. Només una última cosa per dir el cas Urdangarín, i allò fa no sé quants anys, 4 o 5, que està en marxa.
4.
A mi m'agradaria recordar que hi ha altres processos engegats, un Millets i tal i companyia, que fa molts més anys i encara estem no hem acabat la instrucció. Vull dir que hauríem també de ser prou, a nivell inclús de mitjans de comunicació, home, recordem altres casos que són escandalosos també, que ens afecten molt més també a la vora, i que no acabem de recordar de que hi ha uns presumptes, diguem-ne, delinqüents, que encara doncs no hi ha manera de tancar la instrucció.
No, per això et deia que hem d'elevar el jutge, perquè ha actuat com a jutge, amb el seu criteri imparcial i sense acceptar cap tipus de pressions. Els altres estan jugant a la roda de la pressió que els hi fan al Millet, doncs a la pressió han canviat 3 vegades de jutge perquè es van nomenant cap amunt. Recordar una cosa molt important, arribar a l'audiència costa molt. I és un mèrit perquè cobres més, però a part de cobrar més, i el més important de tot és que tens molt menys feina que el
poble. Qui cobra més?
Els de l'audiència. Llavors, els de l'audiència, a part, tenen molt menys feina que el pobre que està a primera fila, com aquest que està a la trinxera a primera fila, com el jutge actual. Això què vol dir? Que l'audiència és altament manipulable des del punt de vista de les pressions que es puguin realitzar, perquè si no, doncs et tornaré a la trinxera i ja està, perquè el nomenament al final ve dels polítics, és a dir, això de que el rei el jutjarà el Suprem, si el Suprem els nomena el govern, vull dir, o sigui, no... I després aquests van nomenant els altres, és a dir, que tot això és una cadena. La independència de la justícia, per molts jutges per la democràcia, jutges progressistes, jutges no sé què, que intenten canviar el sistema, no es aconsegueix mai canviar aquest sistema perquè no interessa els polítics. Recordar, bàsicament, el primer escàndol del tema, que va ser la primera imputació que fa el jutge Castro amb la Infanta per ser membre del Consell d'Administració de la Societat, i que pels restos d'humans som culpables en seguida, no? Ho dic perquè ho sàpiga tothom. Qui és membre del Consell d'Administració i deixa de pagar un IRPF al cap d'un temps, li vindrà una derivació responsable, encara que digui que no hi era, que no hi ha anat mai, que el van posar perquè era un honor, és menys la Infanta.
I les caixes d'estalvis.
I les caixes, bueno, tota l'entitat final, els Cuchipandi, la Cuchipandi està exempta de tot. Però la Infanta, el jutge l'acusa, i l'acusació sola, sense haver de judici ni res, l'audiència ja va dir que no. Cosa que podria passar aquí abans del judici. O sigui, que l'audiència digués, no hi ha raons per imputar-la.
I la van desimputar.
Exacte, i aquí desimputar i segueix el judici normal.
El paper del jutge Castro a partir d'aquest moment que acaba la instrucció té algun altre, té paper encara per si hi ha recurs a l'audiència?
Si hi ha recurs a l'audiència, ell ha d'exposar que... No, pot haver recurs al que ell ha fet directament a ell, recurs de súplica, de declaració, o recurs a l'audiència, que en el qual ell només tindria que remetre un informe a l'audiència sobre la seva visió del tema, un informe addicional perquè l'audiència, a part del que no quedés clar.
Jo volia fer 2 comentaris del que deia el Josep Maria. El primer sobre el cas Millet-Montull. Jo crec que quan parlem de Millet-Montull no hem de parlar de presumptes...
No, però van al
de
confessos,
sinó de lladres confessos.
Sí, sí. Aquests no, ja són...
I respecte a la confirmació de la imputació de la Infanta, jo crec que aquesta no és una imputació normal, és a dir, no és la típica imputació per la qual un testimoni passa a ser recomanat com perquè vagi a declarar acompanyat d'un advocat. Aquesta és la confirmació d'una imputació que entenc que si l'Audiència Nacional no diu el contrari, passa directament a acusació. És a dir, no és una simple imputació, és el final del procés. Per tant, la conclusió a la que ha arribat el jutge és que aquí hi ha fets punibles. I ha de demanar permís a l'audiència perquè es faci una acusació formal. Per tant, òbviament, prudència, però ja no tanta. És a dir, ja hi ha hagut molta feina, jo diria prudència, però també respecte per la feina d'un professional que està demostrant ser excel·lent, que és el jutge, que entenc també que si fóssim una miqueta coherents, que no ho som, si l'audiència li tirés enrere aquests 4 anys de feina, el que haurien de fer és acomiadar-lo de la carrera judicial, perquè
és que sembla que ja demostraria que aquests 4 anys no s'havien de fer. Era l'últim cas que portava ell i que
sí, però seria molt incoherent, que l'audiència no respectés les conclusions de 4 anys de feina d'algú que crec que demostra...
Està ple.
Això ens connecta, ho deia abans el Jordi, amb l'aforament express de Joan Carles de Borbó, aprofitant la tramitació al Congrés d'una llei que no té res a veure, però que serveix com a vehicle per que això passi en 15 dies. El Partit Popular, però, sembla que s'ha quedat sol, ja no l'acompanya el PSOE en aquest procés, per diferències sobre la manera de fer-ho, bàsicament, no sobre el fons de la qüestió. I no sé vostès com ho veuen, la defensa que fa el govern espanyol d'això és que a Espanya hi ha 10.000 aforats, per tant, que si algú s'ho mereix, el rei ha d'estar en primera línia. És veritat que a Espanya n'hi ha molts, hi ha altres països d'Europa on aquesta figura és molt més restrictiva, i no sé si, en la seva opinió, té sentit que el rei estigui aforat o no, que per la gent que ens escolti que no sàpiga què vol dir que només el pot jutjar l'alt tribunal, i no als tribunals, per on comença la resta de mortals, per entendre'ns.
Aviam, si tota la cuchipandi està forada, vull dir, aquest també ho ha d'estar. Vull dir, això és lògic que... Jo, per mi, ho ha d'estar. No és lògic que hi hagi 10.000 aforats al país. Això és ridícul. És més, al meu criteri no n'hi hauria cap, perquè la millor manera de transparència és no haver aforats. Ara bé, el tema de responsabilitat, aquí jo el dividiria en dos. És a dir, mentre jo sigui president de govern, per dir alguna cosa, els actes com anar a la guerra del Golfo, anar segons quins actes hagi fet, evidentment jo crec que no se'n pot acusar en absolut, perquè ho he fet amb tota la bona fe, amb tota la allò de tal. Altra cosa molt diferent és que jo cobri 8 milions a l'any i acabi tenint 1.000 i escaig milions d'euros. I això és molt diferent. És a dir, jo no estic actuant com a president de govern per defensar el país i m'he pogut equivocar, he causat un... Bueno, amb això ja tindríem que tenir el Zapatero a la presó, doncs, anys i anys i anys, m'he equivocat econòmicament, o el que sigui, doncs, bueno, és un error, t'ha triat la gent i a partir d'aquí. Ara, si el rei té una fortuna espectacular, pues, carai, això ja no és l'aforament, i jo diria que tots els aforats hauríem d'anar per aquest trasero, és a dir, per les seves actuacions polítiques, no, però per qualsevol enriquiment injust, evidentment sí.
Jo crec que l'aforament, en un món eminentment mediàtic com el que estem, és necessari. Cal protegir determinades figures per les que qualsevol tipus d'acusació o procés representaria estar a les portades de tots els mitjans durant uns dies. Crec que això generaria massa inestabilitat, no té cap sentit, sobretot també perquè hi ha molt francotirador por ahí que podria estar repartint acusacions tan sols per poder sortir uns minuts en premsa. Dit això, també penso que la millor manera, com deia Jordi, la millor manera de no necessitar aforaments és la transparència. Aleshores, si aforament per tot el que té que veure amb qüestions de que algú imputi algun delicte o em faci alguna acusació, però exigència de màxima transparència davant de qualsevol dubte. És a dir, no acusem el rei d'haver fet res dolent per tenir avui més de 2.000 milions de patrimoni amb un sou de 300.000 euros, no? És el sou del rei, un sou de 300.000 euros, però demanem-li explicacions. Diu, escolti'm, per tal que ningú tingui la temptació de fer res, expliqui exactament d'on surten aquests diners, i jo diria, i entre parèntesis, i sisplau, expliqui'ns com es fa, que ens agradaria molt replicar-ho.
Sí, no, un exemple d'emprenedor, d'un emprenedor.
Sí, no, i en preferentes no va invertir, segons.
No, jo no afegiria gaire cosa. Per la gent, per l'opinió pública, aforament és sinònim de blindatge. Per tant, de dir, aquests s'han blindat i, per tant, aquí són intocables. I això és el que em sembla que en democràcia no s'hauria de permetre a ningú. A ningú. I hauríem de deixar ben clar que l'aforament tampoc és sinònim d'impunitat. Vull dir, en segons què, i en segons quins, el que deia Jordi, hi ha coses que és en funció d'un càrrec de delegació democràtica o constitucional, etc., doncs que hi pot haver unes garanties de aforament, que no vol dir doncs que no puguis fer-se una impugnació davant del Suprem, el que sigui. Ara, per la gent això costa d'entendre. És a dir, que un senyor que diu, no, a partir d'ara aquest senyor continua tenint un títol de rei, però aquest senyor és un ciutadà normal com els altres, i per tant aquí no se'l pot tocar. Per què no? Vull dir, jo penso que aquí s'hauria de jugar a la transparència, però a totes, i el rei també, i aquí doncs ja veurem doncs com acabarà.
I dels eurodiputats que tenen plans de pensions a Luxemburg, garantits per l'Eurocambra?
D'aquest tema diria, del tema d'això diria que, home, la qüestió és totalment legal. És a dir,
però, un moment, expliquem-ho, perquè la gent no sap de què estem parlant. Hi ha aproximadament una quarantena d'eurodiputats espanyols, espanyols fins al 2009, perquè després això va deixar de passar, que tenien plans de pensions en una SICAP a Luxemburg, ells feien aportacions del seu sou i el Parlament Europeu els hi complementava. Les SICAPs, ara ho explicarà el Jordi, són una fórmula, un vehicle, d'inversió, diguéssim, que gaudeix de beneficis fiscals importants a Espanya i altres països de la Unió Europea.
És una societat que només tributa a l'1% dels beneficis que tingui. Els restos tributen al 30%, però aquest...
Els beneficis anuals.
Anuals, sí.
Perquè si hi ha un rescat, paga.
Rescat, sí, paga, evidentment.
Alguns eurodiputats han dit que no coneixien les especificitats d'aquest vehicle.
Llavors que no siguin diputats, perquè si no saben res de res, no, què fan allà?
Que és Willy Meyer, que era el cap de llista d'Esquerra Unida en aquestes eleccions, perquè ja era eurodiputat abans, que ha dimitit per aquesta qüestió.
Raül Romeva no va acceptar participar en aquest fons de pensions.
El tema del 5CAP, per exemple, la primera qüestió. Crec que es necessiten 300 socis per ser tirant el 5CAP. Però tu avui vas al banc amb un paquet de 300.000 euros i surts d'allà amb una 5CAP al nom teu. I ara explica'm on estan els 300.
No, és molt fàcil.
Són 299 empleats.
No, és molt fàcil. És molt fàcil. Tots els inversors amb SICAPs d'un banc o de qualsevol entitat d'inversió admeten que una petita part de la seva inversió es dediqui a altres SICAPs. De manera que tots els clients de banca privada del banc participen de moltes SICAPs amb imports ridículs, però que simplement xifren a l'hora de poder fer
les tres. Escolteu,
això està legal.
Vosaltres sabeu, és a dir, si jo tinc un petit pla de pensions, ho tinc amb una assegurança X o amb una caixa i tal, que un cop a l'any et passen la relació dels moviments de capitals i tal, jo mai m'he llegit tot allò. Jo no sé on juguen, diguem-ne, aquestes entitats.
Ni ho sabràs, perquè tampoc t'ho expliquen.
Vull dir que jo entenc que, vull dir que hi hagi
jo et faria un matís. És a dir, el tema és legal i no crec que... Luxemburgo, però bueno, és igual. El tema és legal 100%. Ara bé...
Si tu no has fet bandera política
d'això... La senyora Rosa Díez, que va dient contra la SICAP, ella és la primera que té una SICAP. O sigui que la Rosa Díez, que és la fantasma número 1 del país, doncs aquesta crec que hauria de dimitir, però ràpid.
Però aquest és l'element,
aquest és l'element, perquè la legalitat no l'han fet.
Han sigut
ells també.
Penso que hi ha altres factors. A mi el de la SICAP em sembla impecable, no tinc cap problema amb una SICAP. Amb el que tinc un problema és amb que l'eurodiputat aporti un euro i la cambra n'aporti dos més a la SICAP. I també tinc un problema amb que el capital de la SICAP estigui garantida per l'Eurocambra. I això no ha passat per cap decisió explícita.
Això surt també d'un procés en què fa anys els sous dels eurodiputats no estaven harmonitzats i hi havia, com passava amb els Erasmus, hi havia eurodiputats, entre moltes cometes, pobres i eurodiputats rics, perquè el seu estat els hi pagava molt i el dels altres no. Aquests altres, els anomenats, entre moltes cometes, pobres, el Parlament Europeu va fer aquesta negociació i aquesta mesura una mica per compensar.
Equilibrar.
Fins al 2009, precisament, perquè el 2009 és la data en què s'harmonitzen els sous i es fixa la retribució.
Però escolta, això passa als funcionaris d'aquí, també cobren. La Generalitat els hi posa un molt poca quantitat.
A triplicar l'import que posa l'eurodiputat i a que l'Eurocambra garanteixi, posi garantia sobre la capital de... Això vol dir que es tracta la tresoreria de l'Eurocambra
és com el Congrés dels Diputats, quan es reuneixen i s'aproven coses per ells, doncs evidentment són espectaculars. Estàs 4 anys una legislatura allà i ja tens la pensió garantitzada al màxim quan et jubilis. Això cap humà ho té.
Els de les caixes de pensions, que són els únics... Mira que m'he posat a pensar, dic, qui són els únics que tenen aquesta manera d'actuar que té l'Eurocambra? Els de les caixes de pensions...
Però sobretot, estan... que hi ha una percepció també que això no s'explica i no s'explica perquè fa una mica de vergonya dir-ho.
Perquè és inexplicable, clar.
Però fins i tot, fins al punt de dir aquestes reaccions d'alguns eurodiputats, o en altres casos, amb la gent de les caixes, que ells mai sabien, jo no sabia que cobrava, o jo no sabia que tenia aquest... ens tracten una mica de...
On tu tenia, poden dir.
Qui vol saber, sap. Qui no vol saber, no sap. I si tu tens uns determinats beneficis...
Escolta, us recordo que la compareixença de la infanta Cristina, tornant al cas inicial, davant del jutge, 550 preguntes, 550, no me acuerdo, no lo sé, no sé de què me habla. Que al final el jutge ho diu, hòstia, s'ha fet un poc un mal favor de no saber res, perquè al final el que m'està dient és que ho sabia tot i que estava d'acord amb tot.
És que tenen uns penalistes, la veritat, que deuen dir de molt nom, però són zero a l'esquerra. Això és com quan et citen a la primera vegada, no? Et pots acollir a la no sé què, al constitucional, al dret de no declarar. Molt bé. Això és un suïcidi. Perquè, clar, si el pobre que està fent les diligències prèvies dius no, no, no res que declarar, és que tens alguna cosa que amagar. És a dir, que quan realment el fet delictiu és ferm i bueno, si no t'acuses, doncs intentaràs que sigui a menys de 2 anys, doncs val, això és vàlid. Però quan realment, més o menys, tens una argumentació, és qüestió de treballar una mica i fer una història que sigui maca. Jo no entenc aquests superabogats i tal. Bueno, clar, si fitxen el Roca, que de penal no deu haver vist mai en sa vida què va... No,
la teoria de l'amor. De l'amor.
Sí, de l'amor, exacte. Sí, lo dice por amor i tal, igual. Clar, pensa que so... Bueno, a veure, jo el que vull arribar a concretar és que tots aquests de caça real, polítics, cuchipandi, que són els que manen, es traten a tots nosaltres de tontets i peleles i vassallos, vamos, aquesta és la realitat. No pot ser que ens venguin la idea de que la Letizia i su marido, actuales reyes d'Espanya, per celebrar el seu 10è aniversari de casament vagin a un bar que es diu Cutre, que es diu Matadero, que val 3 euros al cuscús. Escolta'm, els tios que van als millors hotels del món allò per celebrar el seu 10è aniversari van allà i sobre fotos i... Bueno, això és prendre el pèl a la gent. El mateix, jo ara celebro molt el, crec que és catedràtic de dret administratiu, que ha presentat una demanda, aprofitant l'interval de la llei, contra el rei, que justifiqui l'increment patrimonial que ha tingut. Bueno, bé, com que s'aprova avui...
Encara no està furat.
Allò està presentat,
no, no.
Ojo,
aquí. No, caràcter retroactiu. Ja ho va dir el PP, que es presentava en caràcter retroactiu.
Sí, no. Caràcter retroactiu.
Ho llegaran
bé. Depèn de quin jutge caigui. Són caràcter jutjats, retroactiu, ja diuen no, si és favorable al
reu. Hi ha un acord de congelació fins que no arribi l'aprovació i, per tant, directament ho trasladen al Suprem. Això no hi ha cap problema.
Bueno, jo... però de moment ja l'ha presentat, eh?
Sí, però, dir, sí, no, però està congelat fins que...
Sí, però això ho decidirà un jutge de Bilbao, no d'aquí.
Hi deu haver alguna
després
instrucció...
Després ja l'impugnaran, evidentment, sí. Ja l'impugnaran i tornarem un altre fiscal que defensor sí, i tal, que en deu haver pocs, però bueno, algun deu haver com
al
aquest.
Al final està clar.
Al final ho tinc molt clar.
Sí,
exacte, sí, sí, com la infanta també ho tinc molt clar.
No, jo només...
No sé, la filla, la dona del Torres, no sé com quedarà, però el cap és una situació similar, tal, però, bueno,
no, però
portava la comptabilitat.
Té moltes més acusacions.
Evidentment, aquella de la pobra la cruciran, com la Pantoja, que evidentment no sabia, aquesta sí que encara més motiu, que no sabia d'on venien els calés, o s'ho podia intuir, igual que la infanta, però no els gastava ella, vull dir, o sigui, com aquí. Vull dir,
la infanta només té frau fiscal i
blanqueig de diners.
Perquè han anul·lat l'anterior, que és la real...
Que el de blanqueig de diners és una miqueta greu, no? Hi ha una aquest llei específica contra el blanqueig de diners a nivell mundial, no?
Però se la passarà, pel forro, evidentment. Jo, escolta'm, no saps tu el dossier que tinc que fer per rebre un xino, eh? Portem alguns xinos i tal i qual, i el procés que he de fer cada vegada que entra al despatx un xino. La cosa és que li tinc que demanar. El d'allò m'ha de firmar com a 10 o 12 cartes dient no soc ni... Per cert, vull dir, el blanqueig estipula en un article, fixa't tu que és collonut, soc xino i tinc que demostrar que tinc una empresa i tot el que tu vulguis. I una de les declaracions que tinc que fer és xino o qualsevol altre país, que no he sigut cap càrrec polític els 2 anys anteriors, per la qual ja dona pressupostat que si és d'un càrrec polític has fet blanqueig de diner, és increïble. Sospito, és increïble.
Té sentit, té sentit.
Aquí, però bueno, segons quins països... Bueno.
Anem tancant aquest tema, sí, perquè sí, m'agradaria sí. Parlar d'enquestes. Ahir en sortia una al Periódico de Catalunya amb Esquerra Republicana guanyant les eleccions al Parlament i aconseguint un resultat que, si es confirmés, seria històric, 39 escons, seguida de Convergència i Unió, que baixaria fins als 29-30, Ciutadans, que se situaria com a tercera força, amb 16-17, quarta força, Partit Popular, 13, seguida del PSC, 11-12, Iniciativa, 10-11, sorpresa amb aquesta enquesta, Podem, que entraria amb 9 o 10, i la CUP, que doblaria els seus diputats, en passaria de 3 a 6. És una enquesta de GESOP pel Periódico de Catalunya. No sé si la veuen... fiable,
no,
veuen que va
no
fer aquella cosa.
No hi crec gens ni mica amb les enquestes encarregades per partits
no,
o per diaris que són afines a partits.
Jo conec l'Àngels Pont, que és la responsable de l'enquesta i és una noia professionalment molt competent, Ara, això és la fotografia d'ara, ja veurem què pot passar quan vinguin eleccions. Però realment el que sí que diu és que hi ha un rebombori en la correlació de forces polítiques. I això ens apunta cap aquí, és a dir, apunta a una atomització dels grups parlamentaris, un no hi ha aquí majories, Convergència és una patacada, de 50 se'n va 30, vull dir, poca broma. Avui en surt un complement d'enquesta que diu que si van separats Convergència i Unió, Convergència es queda 27, no gaire menys, i Unió en tindria 6 o 7. Bé, però el que és que hi ha un sorpasso d'Esquerra Republicana, l'entrada de Podemos, una tercera força de Ciutadans, bueno, aquí, i ja veurem que a Madrid passarà el mateix.
Jo crec que...
Podemos entra... aquí hi ha una moguda en la representació política que vol dir una crisi dels partits tradicionals.
Hi ha una certa reordenació, perquè si us hi fixeu, el bloc Ciutadans i PP més o menys conserva els seus escons, el que passa que distribuïts diferent, Ciutadans guanya i el PP perd, i el bloc Convergència Esquerra més o menys també. Convergència continua perdent, Esquerra continua guanyant, però els blocs es mantenen estables, sí que és cert que canvien, diguéssim, les hegemonies dins d'aquests blocs.
El PSC fa una altra caiguda importantíssima. Mm-hmm. I Iniciativa,
Iniciativa no guanya en anteriors enquestes, abans del factor Podem. Iniciativa recollia aquest cert descontent, però s'ha frenat
Iniciativa,
per l'aparició de Podem.
Es paralitza on baixa un i entra, que això sí que, per exemple, pot ser la flamarada del moment, Podemos, que, però esclar, li donen 8 o 10.
9 o 10.
És un fenomen espectacular.
I tot i així, la CUP passaria de 3 a 6, que algunes de vegades s'intenta dir que és el mateix espai, però sí, segurament, des del punt de vista sociodemogràfic, no és exactament no és el mateix.
Però aquí pot haver una miqueta també un factor moda, no? Ara mola ser de Podem, no? I mentre duri, doncs durarà. D'aquí a les eleccions ja veurem què passa, no? El que sí que em sembla interessant és analitzar aquesta davallada tan continuada dels partits clàssics, podem dir, no? Convergència avança també cap a una desaparició, al igual que el PSC, que ja gairebé ho ha aconseguit. El PP continua amb una irrellevància i continua avançant en aquesta irrellevància cada cop més gran, i Iniciativa no avança. Per tant, el bloc tradicional cada cop més petit, i sorgint altres iniciatives que, aviam, que com deia, la part de Podem doncs, probablement té aquest factor moda, la part de Ciutadans sóc incapaç d'entendre-la, tot i que es conservin els blocs. Bé, ja veurem què passa. Això ens porta a un nou model de governabilitat o d'ingovernabilitat, i per tant a l'exigència d'un nivell de qualitat molt més alta dels nostres polítics. Que avui
hi ha un cert desconcert, jo diria, dels votants i de la ciutadania. Imagina't doncs, una oferta tan diversa i tan plural que la ciutadania sigui capaç de distingir, de discernir les ofertes que et fa cada partit i apostar, això complica molt,
La ciutadania tampoc actua meditant molt, vull dir, es lleva molt a saco. És a dir, clar, aviam, vas per exemple, Convergència i Unió. Com no ha de baixar si té la lacra del Durant? Vull dir, això està claríssim, és indefinició, el sector més nacionalista o el votant més nacionalista de Convergència se'n va a Esquerra Republicana, perquè aquests no tenen cap dubte, van blanc-negre. I ja està, així sucessivament. A mi em continua sorprenent Ciutadans, perquè crec que és un zero, vamos, en quant a tot. El Podem és com una novetat.
No té el desgast del poder que té el PP, perquè el PP, en el fons, aquí no deixa de ser la sucursal del govern central, i la gent està molt anti.
Però no ha demostrat res, aquest
noi. Però és a dir, no a l'aposta nacionalista o catalanista, i en canvi sense el desgast doncs d'una acció de govern que té el PP. Aquí jo penso que sumen aquesta...
I la Alicia Sánchez Camacho també desgasta molt,
I desgasta.
Sí, molt, és que això haurien de canviar-ho de claríssim. I el PSC, doncs, clar, si l'Iceta és la persona que ho llançarà, són cadàver.
Totes més, jo em pregunto quan veig això, miro aquest arc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8
opcions. Perquè la gent està molt descontenta.
Però realment hi ha 8 opcions diferents d'ideologia? Hi ha 8 maneres tan clarament diferents de fer com perquè un pugui decidir entre una o l'altra? O dit d'una altra forma, si això fossin coles, i les veiessis totes en el lineal d'un supermercat. En el lineal d'un supermercat no n'hi ha tantes de coles. N'hi ha algunes varietats de la mateixa i un parell de competidors. Diu, si veiessis totes aquestes, tindria sentit? Home, hi ha tant on t'escollir.
Jo em voldria fer ressò, aprofitant això que dius. Ahir va haver una reunió, i em sembla que Cugat.cat ho va cobrir,
sí.
Parlant de les municipals de Sant Cugat, d'aquells grups que es consideren, doncs, de família, de tradicions d'esquerres, però que hi eren pràcticament tots, per plantejar-se la possibilitat de fer una candidatura unitària a Sant Cugat. És a dir, com podem nosaltres anar 50 ofertes, això que deia abans, per poder, doncs, esgarrapar un vot per aquí, però hi havia des de la CUP, Esquerra Republicana, Iniciativa, PSC, Nova Esquerra Catalana, associacions de veïns, procés constituent, hi havia tota aquesta gent en aquesta assemblea. I, bueno, va ser, doncs, una primera trobada col·lectiva que, doncs, es reprendrà i ja veurem si això acaba, doncs...
L'objectiu és una candidatura unitària, Josep Maria?
No una coalició, sinó...
Una plataforma per presentar-se a una candidatura.
Amb un programa compartit, amb primàries que puguin haver-hi, doncs, a partir, doncs, de l'aportació de tothom. Ara, es va veure, doncs, unes resistències dels partits que tenen més expectativa de sortir, doncs, amb un cert èxit en les eleccions, que eren els menys entusiastes, diguem-ne, però en canvi hi havia tot un sector que deien aquí, per separat, no ens menjarem un rosco, i en canvi la història, precisament, per exemple, dels plens municipals, hi ha l'equip de govern i la resta de l'oposició, menys el PP, però la resta de l'esquerra, per dir-ho d'una manera, gairebé vota les mateixes en bloc. Doncs, escolta, per què ens hem de presentar 3 o 4 si podem fer una candidatura que sumi i a la vegada, doncs aportar una...
Aquí el gran repte és que sigueu capaços de definir qui serà el número 1 de la llista.
Sí, perquè les municipals no,
perquè
no és això,
s'ha de fer per primàries.
Sí, no, però aquí vaig, que Esquerra, que Iniciativa, efectivament estic d'acord.
Home, si són primàries com el PSC a Barcelona, que hi havia tota aquella emigrantes que no saben a qui votaven, jo pensava que era a la candidata de Ciutat Vella i no, votava Colboni, no sabia ni com es deia. És a dir, que, en fi, vull dir, no sé, són primàries que, és, en fi, tinc una opinió molt particular, però... Sí que és cert que jo diria que les municipals no és aquest panorama. Les municipals depenen molt del candidat que es presenti a les municipals. Aviam, tota la vida Girona ha votat Convergència massivament, a excepció del seu alcalde, que era un tal Nadal, que era del PSC. I aquí no hi havia ningú que dubtés d'aquesta situació. Sempre era majoria absoluta pel Nadal, i o sigui que la gent, quan és una elecció municipal, vol veure un candidat. I aquest candidat ha de ser, ha de tindre, doncs, moltes qualitats, i vull el candidat i no voto tant el partit. I jo he viscut exemples, a Torredembarra, doncs, un individu que el van expulsar del partit, que era l'alcalde, es va presentar sol i va treure majoria absoluta. És a dir, que depèn de la persona que està al front de tot, més que dels partits. En canvi, quan votem, sí, en aquest,
Jordi,
cas del Congrés...
Tu vens a Sant Cugat, la CUP, qui era? La gent coneixia el cap de llista de la CUP per votar i van treure...
No, ni CUP ni
3,
Podem...
Dos. O Iniciativa, o el PSC...
Bueno, però jo parlo de guanyar les eleccions.
Ah, no?
Però és que el que vota...
A Sant Cugat segur que trobaries un personatge que pugui ser un referent que plegui sensibilitats,
no
diguem-ne, progressista.
No, però sí. Jo crec que el que vota partits clarament minoritaris no està votant la persona, està votant la ideologia. El que vota la persona és aquell que pensa que aquella persona pot guanyar, aquella persona pot ser el seu alcalde. Per tant, té sentit el que deia el Jordi. Ara, si sé que la meva força és minoritària i el que vull és expressar, doncs, una voluntat de que aquest tipus d'ideologia es vagi agafant força, m'és igual qui es presenti, perquè sé que no serà l'alcalde, no? Estarà allà.
Sobre les possibilitats o no de sumes alternatives, la setmana passada publicava el Diari de Sant Cugat una enquesta interna de Convergència Democràtica a Sant Cugat que donava els següents resultats. Convergència i Unió guanyaria amb 12 regidors, és un menys de la majoria absoluta, que estan 13, i són 3 menys dels 15 que té actualment. La principal novetat seria la irrupció amb força Esquerra Republicana, amb 5, de 0 a 5. Iniciativa i la CUP mantindrien els 2 que tenen. El Partit Popular perdria la meitat dels que té, de 4 a 2. I el PSC, que seria gairebé l'últim partit d'aquests, només en conservaria un. Ciutadans diu podria
que
entrar amb un...
0 o 2.
Sí, depèn. També...
Un sol no.
Un sol diu que no matemàticament pot ser, el que passa que és molt, molt, molt improbable. És a dir, podries estar al 0. Recordem que per entrar al consistori, a diferència del Parlament, que és el 3%, cal un mínim del 5%. Per tant, l'exigència mínima és molta. De seguida que l'aconsegueixes és fàcil arribar al segon i és més fàcil arribar al tercer. Dic que Ciutadans podria entrar amunt, però segons aquesta enquesta està molt al llindar. Per tant, si Ciutadans no entrés, aquest cavall ja podria anar o al tercer del Partit Popular o al 13è de Convergència i Unió. Si va al 13è de Convergència i Unió, ja té majoria absoluta. No sé, és una enquesta feta al novembre de l'any passat, per tant, les enquestes són fotos del moment i marquen tendències, però...
Podemos encara no estava
Podemos
en marxa,
encara no existeix en aquest panorama.
No estava consolidat. Però,
Podem i CUP és el mateix.
Però CUP es manté, el PSC segueix la seva caiguda,
però fixeu-vos que hi ha
aquesta irrupció d'Esquerra en força.
Hi ha una dinàmica, avui em sembla que era el dia que es presentaria aquella altra iniciativa que hi ha a Barcelona, que es diu Guanyem Barcelona, amb l'Ada Colau i una quantitat de persones que estan implicades des d'Iniciativa fins a no sé quantes.
De partits, aquí només hi ha Iniciativa, perquè el que ja és procés constituent, el que ja és...
A on, aquí?
A Guanyem, Barcelona. A Guanyem. És a dir, no és exactament el model, diguéssim, santcugatenc, per entendre'ns, perquè no hi ha Esquerra, no hi ha CUP, no hi ha PSC, no hi ha la resta de partits. Com a pal de paller partidista hi ha Iniciativa, bàsicament.
No, però vull dir que és un fenomen, és a dir, que hi ha una moguda, el mapa polític canviarà, és a dir, a les municipals i a les autonòmiques i a les generals.
Està clar, perquè s'ho
ha
guanyat
a poc. Trasbal, sí.
No són, a vegades, aquests intents partits intentant, partits que han quedat, enteneu-me, caducats, intentant renovar-se, xuclant moviments que funcionen.
No, són una mica oportunista, no?, com quan la irrupció del Jean Laporta a la política, no? Agafes algú que... pel que ha fet, arrossega molta gent, cas de l'Ada Colau, amb tot el tema de la PA, i intentes construir-ne d'allò un partit. Bé, bueno, jo crec que pot ser efectivista en alguns casos, però clarament té poc recorregut. No?
Bueno, no sé, jo, ara, el dia d'avui, tal com està l'assumpte, si a Barcelona es presenta un tal Jean Laporta dient que farem festes a dojo i...
Amb Bèflico.
Exactament. Pues, escolta'm, igual treu un 5%, eh? Vull dir, la gent ja està hasta el gorro de tot i vota el que... que ja estic fins als nassos i... O sí, no va, o vota tonteria.
Sí, aquesta desafecció amb la classe política es tradueix en buscar alternatives. Clar. I llavors les alternatives depèn doncs, si són unitàries o no, o són radicals o no són radicals, o són personalistes. Hi ha molts factors que juguen.
Hi ha un factor molt important també, que és que aquestes seran les primeres eleccions després de la consulta o no consulta. Per tant, els dissenys...
Que la millor podrien ser autonòmiques juntes.
Podrien ser fins i tot...
I en aquest escenari, ahir el Pep Oliu parlava de que encara en faltava un de partit, no? Faltava un Podem de dretes. Ho veieu, això?
Deia?
El Josep Oliu deia que es caldria que algú muntés un Podemos de dretes.
Bueno, ja no sé si...
Això era Vox, no? Intentava ser Vox.
Sí,
home, es va estrellar.
Jo crec que Vox se situaria bastant més enllà de l'arc actual.
Home, Déu-n'hi-do, el Podem, vull dir, Déu-n'hi-do, Podemos, on està situat.
UPyD podria ser-ho, però no acaba de ser. És a dir, aquest força, diguem-ne, populista... no hi és dir...
Jo crec que ho diuen en el sentit alternatiu, no? En el sentit de crear una cosa nova que manté una ideologia però que és fresca, que d'alguna forma està excloent tot allò que és ranci i és dolent de la política amb aquell tros de parlament, no?
Ja veurem si surt o no surt, ens seguirem parlant en aquesta tertúlia, moltes gràcies per
acompanyar-nos. Si financen
els bancs, eh? Jordi Piella, Josep Maria Balcells, Joan Alsina, gràcies, que gaudeixin la festa major que comença avui, recordem el punt de les 8 del vespre amb el pregó de la penya Regalèsia, que es pot seguir des de la plaça, però també en directe a Cugat.cat i en streaming en vídeo a la web de www.cugat.cat i tots aquests dies de festa que ens portaran fins diumenge amb la rosada i tantes altres coses, espero que la gaudeixen i que després ens ho expliquin la setmana vinent, les seves experiències.
Igualment.
Moltes gràcies a tots, ara és temps de notícies i després el magazín Sant Cugat a fons, matins en xarxa.